A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 18 minuts. Eva, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Quedat molt bé, però abans no m'ha sortit el nom. Ha costat això una mica, eh? El temps de l'ADEC, com sempre, que avui parlarà d'una nit... Vaja, d'una nit que veu tenir de tot i per tothom gairebé, eh?
Sí, 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 es podria dir que sí. 16 ducs i una estela. Vam titular així la nota de premsa, doncs perquè és així. L'Artur Duc és el...
El creador
de la nostra estàtua corporativa, que van rebre, doncs aquí hi ha quatre representants d'empreses que van rebre aquest duc.
De la llarga llista de premis en aquesta nit. Maria Benages, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Hem d'anar rapidet perquè no hi ha massa temps, hi ha molt premi per comentar i molta trajectòria de cadascú. La Maria Benages és de la Fundació Inform, que ha merescut el premi a la trajectòria corporativa. Li preguntàvem a la Maria què és la Fundació. Ella ens parlava de simulació d'empreses. Per tant, assessoria a emprenedors?
No.
Quelcom que va més enllà?
Nosaltres el que som una fundació sense finalitat de lucre, gestionem el programa Ser Fet, que és la simulació d'empreses amb finalitats educatives des de l'any 1987, i nosaltres el que fem és que muntem empreses simulades i és una excusa per formar persones que no tenen feina aquí a Catalunya des del 87 amb la gestió administrativa de l'empresa.
D'acord, com definim, tot i que és intuïble, una empresa simulada?
És una, tu entres en una sala, és una aula, és una empresa, i nosaltres el que fem és que reproduïm els moviments habituals d'una empresa, un departament de recepció, màrqueting, comptabilitat, recursos humans. L'única part que no és visible és el producte físic que es fa, però sí que es fa la gestió de compra, ventes, factures, recursos humans, nòmines, departament de màrqueting. Llavors, en aquests moments tenim... El 2013 hem tancat amb 299 empreses simulades a tot Espanya, entre elles es compren i es venen i generen tot aquest flux de pagaments, cobraments, ventes, tot el flux de gestió administrativa que necessita la gent.
Perquè són empreses que creen productes?
No el creen finalment, però el venen i el comercialitzen i el gestionen.
D'acord.
És a dir, no t'arriba mai a casa.
D'acord, una certa virtualització.
Exacte, aquest... és virtualització total del producte, però és real la gestió, la compra, el pagament, la venda, els recursos humans, tot el que necessita una persona per saber fer funcionar una empresa i gestionar-la.
D'acord. Què pot diferenciar el vostre projecte de fa tants anys amb el que podria ser el clàssic contracte de pràctiques d'algú en una empresa en què ha d'aprendre determinades funcions? Clar. En la vida real i en situacions reals?
Perquè nosaltres el que utilitzem és una metodologia formativa d'aprendre treballant. És a dir, hi ha una part de treball que tu aprens, però també hi ha una part de metodologia i de formació. És a dir, nosaltres tenim gent amb llicenciatures universitàries que no ha treballat mai a la seva vida, gent i dones majors de 35 anys que porten 20 anys treballant i s'han quedat sense feina... i que volen reincorporar-se al mercat laboral, però que potser han estat 20 anys treballant en una gestoria, però que no han vist mai un departament de màrqueting, no han estat mai en una recepció. Nosaltres el que fem és una formació integral de tots els llocs de treball d'una empresa, dins d'una gestió d'una empresa.
Què ha passat amb la crisi, si la crisi ha canviat el mapa de persones que s'acosten a vosaltres?
A veure, a nosaltres ara en aquests moments ens ha canviat fins a cert punt, perquè clar, quan vam començar el 87 teníem molta gent jove, molta gent, per això va començar el programa, teníem gent, doncs això, 20-25 anys.
D'acord, el perfil habitual de persones que buscaven la primera feina.
Ara, des de fa uns 4-5 anys, especialment des que va començar la crisi, el que tenim és molta gent major de 35 anys. Això en els cursos per persones que no tenen feina, perquè després també tenim empreses simulades a instituts, a cicles de grau mig i grau superior i a universitats que utilitzen l'ambient de l'empresa i l'empresa per formar de forma pràctica el que estan aprenent a les aules.
D'acord, o sigui que utilitzeu aules d'institut també
com
a petites empreses, o simuladors de petites empreses.
Exacte. El que passa que nosaltres, per exemple, en el cas de la comarca, el que és Garraf i Penedès, l'impacte que tenim més gran és en persones aturades, gent que no té feina perquè tenim centres que estan oberts tot l'any, que estan finançats pel Departament d'Ocupació, pel SOC, que s'han obert tot l'any i va passant gent formant-se durant uns mesos.
Fem una mala pregunta, perquè no sabem si hi ha una resposta a això. Hi ha persones d'aquesta edat, de 35, de 40, que no trobaran mai feina?
No trobaran mai feina, costarà. El que passa, que sí que és veritat que el que nosaltres ens valoren de les empreses, quasi bé des de l'any 87, és veritat, perquè hi ha un teixit d'empresa, ens valora molt, no de fet la formació, però sí el fet que la gent s'acostumi a treballar en equip, el que nosaltres diem competències transversals, competències socials, que sàpiguen agafar un telèfon, que sàpiguen treballar conjuntament, que hagin passat aquesta mica de polivalència pels diferents departaments d'una empresa. I llavors sí que és veritat que el nostre índex d'inserció, el que és l'any 2013, estem en un 50%, que això tenint en compte aquest país
tal
és molt bo,
tot.
Però tenint en compte els nostres nivells és baix, perquè hem arribat a un 80 i un 90%, sí que és veritat que hi ha una part de gent que no trobarà feina, potser li costarà, però que té moltes més possibilitats de trobar feina si agafa un programa d'aquests molt més flexible, molt més pràctic, que si no fa un curs de comptabilitat, per dir-ho una cosa, una persona que ha estat, doncs jo que sé, que ha estat potser 20 anys treballant en una empresa, en una fàbrica, no? Tenim possibilitats, vull dir, hi ha esperança, per aquesta gent.
Anava a dir, deixem-ho amb un punt d'esperança.
Sí, totalment,
amb un punt d'esperança.
Totalment.
Amb en Marcelí Ferrer hi hem parlat sovint, un veterà, que suposo que li deu cridar també una mica l'atenció això. Hi ha persones amb 35-40 anys que difícilment o potser mai trobaran feina.
És possible.
I per què és possible això?
Bueno, és possible perquè quan hi ha un índex d'atur doncs d'un 25%, sempre hi ha persones que els costarà més trobar feina que altres, sempre hi ha persones que se'n surten més que altres, però esclar, quan el percentatge és un 25% de gent que estan a l'atur, amb gent, molts, que venen del ram de la construcció, amb poca formació, doncs ara es diu, bueno, l'atur hem de remuntar, l'exportació, la tecnologia, el saber fer, el coneixement, clar, tot, hi ha un percentatge molt alt de gent d'aquesta que tot això no ho té, i llavors els hi costarà molt més, evidentment, trobar feina. Jo ho veig així.
Marcelí Ferrer ha merescut el premi en l'àmbit de la cultura d'empresa.
Moltes gràcies.
Gràcies a la vida, pobre de mi.
Sí, perquè jo no sabia res, ni m'havia presentat res, ni d'allò, i va ser totalment una sorpresa.
Però, en canvi, la trajectòria professional d'en Marcelí és llarga en el temps.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Home, tinc 74 anys. Escolta, ja no sóc un nen, I, per tant, doncs, l'empresa la vam crear a l'any 78, vol dir que ja són uns anys d'experiència.
Recordem-ho, l'empresa és, Marcelí?
És ACO Electromecànica, i fabriquem doncs tot tipus d'equips de control de temperatura especialitzats en la refrigeració industrial i en el calor industrial. I aquesta és la nostra especialització.
Esteu jubilat?
Sí. Bueno, sí. Hi vaig un cop a la setmana per no perdre el contacte.
És que com que em veia
venir. I saber com van les coses.
Com que em veia venir la resposta. Que esteu jubilats, sí, d'aquella manera.
Home, és una cosa que t'estimes i, evidentment, mentre visqui no ho deixarem. Això és així.
La feina s'ha de poder estimar.
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí, totalment. Totalment.
La Maria també assenteix. La feina s'ha de poder estimar.
Implicació i passió és el que dic jo, que és el que ens porta a nosaltres al fer funcionar l'empresa simulada, perquè si no és complicat.
Deu ser difícil, però, no?, generar una certa empatia a qui arriba, no té feina, intenta cercar
sempre,
un camí i aleshores pensar...
Sempre parlo de últimament, de l'experiència ser fet. És a dir, per mi la gent en el moment quan ens arriba a nosaltres el ser fet, hi ha un abans i un després. Sigui per un canvi de feina, sigui perquè ha estat molts anys a l'atur, sigui perquè vol fer un canvi de vida, sigui gent perquè no ha trobat mai una feina. Doncs clar, comparteix espai i treball amb gent que està més o menys igual que tu, o igual o pitjor en moltes situacions, perquè hi ha gent que ens ve a nosaltres al CFET que no hi ha ningú a la casa que treballi, que aquest és un altre aspecte, no? Llavors clar, és un abans i un després.
Si hi ha un sector
jo,
que...
Jo sempre comparo una persona amb una empresa i sempre dic que les funcions que han de fer són idèntiques. La persona, o sigui, és una persona a nivell individual, una empresa és un grup de persones, però el que han de fer per tirar endavant és el mateix. O sigui, la persona ha de saber fer. Si no sap fer alguna cosa, no trobarà feina. Ha de saber fer, ha de saber fer alguna cosa. I una empresa, si no sap fer alguna cosa, no cal ni que surti al mercat. O sigui, primer punt. Aquest és i això es té que permanentment s'ha d'anar actualitzant des de que neixes fins que et mores, i l'empresa des de que neix tot això es té que anar sempre perfeccionant i anar actualitzant.
Una empresa és la gent, punt. Una empresa és la gent que treballa en ella?
Sí, sí, són les persones.
Són les persones?
Sens dubte. Una empresa només pot tenir èxit si les persones hi són i funcionen. No oblidem-se'n ni de capitals ni mandangues. Les persones. Això és indubtable, vaja.
Com és la frase d'un veterà,
Exacte.
Ni mandangues.
El segon punt és saber generar la demanda. Quan tu saps fer alguna cosa, una persona, què fa? Buscar feina. Aquesta és la funció comercial, és saber generar la demanda fins que el aconseguin contractar. I una empresa, igual, quan té un producte, ha de fer totes les gestions perquè li vinguin comandes. Això és saber generar la demanda, que és la funció comercial, però en el fons és saber generar la demanda. I la tercera és satisfer bé la demanda. Si et contracten, ho has de fer bé, guanyar prestigi perquè et tornin a contractar. I una empresa és igual. Si les coses les fa malament, aquell client el perdrà. O sigui, ha de satisfer bé la demanda, el client ha d'estar content, ha de repartir, i això s'haurien de saber els nens petits a les escoles. I això és una mica el que ja hem intentat amb Adequat Baising, que és una mica aquest, de les coses
aquest tipus
que per mi el premi et dava per aquí.
Doncs per descomptat que millor producte per vendre no es pot tenir que Sitges. Cira Puig.
Bon dia.
La directora de l'Agència de Turisme, amb un fulletó. Vaja, nosaltres ens mirem la flor de Sant Joan, la sempre viva. Doncs vinga, Sitges sempre viu. Qui va pensar aquest lema?
Doncs va ser una mica pluja d'idees entre tot l'equip de turisme, perquè el que sí que, ja que no som gaires, que som poquets, intentem que la majoria de gent es vagi implicant en tots els projectes, i a l'hora de fer el nou catàleg doncs vam estar també preguntant de l'equip les persones que més viatgen, què és el que veuen, què és el que pensen com ha de ser aquest fulletó, i entre el dissenyador, el comitè executiu de l'agència, el propi equip de treball, doncs vam anar fent pluja d'idees fins que va sortir aquest, amb la idea, no?, de que Sitges sempre hi ha vida, sempre hi ha coses a fer, sigui estiu, sigui hivern, sigui dilluns, sigui diumenge, i una mica aquest era el concepte, no?, comunicar que a Sitges hi pot venir sempre i sempre seràs ben rebut.
És un concepte extès, no?, aquest? Tot arreu, que Sitges sempre hi ha activitat, que sempre passen coses.
Exacte, tan extès que sempre ens venen a demanar per fer més coses encara, no? Sembla que, bueno, com que Sitges s'hi fa de tot, jo proposaré una cosa més.
L'Agència de Turisme ha merescut el premi en l'àmbit de la comunicació, i és clar, ara valdria la pena plantejar com es fa un fulletó en l'època actual en què les xarxes socials, internet, etc, i no sé si els fulletons continuen sent una eina fonamental per una agència de turisme.
Era un debat intern que també vam tenir, però encara estem en l'època que continuem anant a fires, i moltes vegades necessites una eina per poder-te comunicar, o la gent encara busca el paper per emportar-se a casa, o simplement quan estàs en l'estand expositor tenir material per poder mostrar la destinació.
Que hi hagi alguna cosa física, vaja.
Exacte. A partir d'aquí, ara estem desenvolupant ja altres eines molt més adequades a l'era digital, per dir-ho d'alguna manera. Aquest fulletó ja l'hem adaptat a una presentació tipus PowerPoint, que l'hem estrenat en rus, precisament per la fira de Moscou, a la MIT, per poder fer la presentació davant d'agents de viatge, davant de tour operadors, de poder asseure't amb una tauleta i poder passar. És a dir, ja molt més modern, i el fulletó ha sigut el punt de partida a nivell d'eslògan i d'imatge, però a partir d'aquí tot va ja cap a la banda digital.
Quants fulletons s'han editat?
Ui, ara aquí de memòria em sembla que n'hem fet uns 5.000 en català, 10.000 en castellà, 10.000 en anglès, 5.000 en francès, 5.000 en alemany i 5.000 en rus. L'alemany i el rus també era una assignatura pendent, no teníem material en aquests idiomes, i llavors el fulletó també ha sigut la primera.
Perquè són dos mercats que ara per ara...
Sí, l'Alemanya és un mercat important per Sitges, i sempre s'ha treballat, no sempre, però últimament treballàvem amb els quatre idiomes bàsics, per dir-ho d'alguna manera, català, castellà, anglès, francès. Creiem que l'Alemanya era important, i sobretot també perquè cada any anem a la fira de Berlín i no teníem material en alemany. I rus era un mercat que el sector privat ens està demanant que el anem a buscar, que té un potencial important, no només a nivell de volum de turistes, sinó a nivell de despesa.
D'acord, què està passant amb els russos?
Què està passant amb els russos? Els russos fins ara venien russos amb poder adquisitiu molt alt, ara com tot, a mesura que es va estandaritzant, no?, comencen a sortir russos que potser ja no tenen aquest poder adquisitiu tan alt.
Abans... O sigui, aquesta imatge tòpica del rus carregat de diners...
Segueix sent-hi. Però ara ja comença, per dir-ho d'alguna manera, anar baixant els esglaons de les diferents classes socials del país. Fins ara també estava concentrat en localitats molt concretes, amb gent que havia fet promoció anteriorment o que feia molts anys que es treballava en aquest mercat, però ara també comencen a buscar altres destinacions. Aquí és on nosaltres veiem l'oportunitat de que comencessin també a arribar a Sitges. L'estiu passat ja ens en van començar a venir un número ja... que ja tenia certa rellevància i ara estem esperant a veure què passa aquest estiu.
I dues coses més. Algú li ha cridat l'atenció especialment al tamany del fulletó, que això... és un fulletó que no sé si també va ser molt motiu de debat. Els fulletons estem acostumats també a vegades que siguin d'un format més petit i aquest és un format gran, cridaner.
Això sí que va ser... ho teníem molt clar, que havia de ser així perquè ens havíem de diferenciar. Fulletons, totes les destinacions... fan fulletons, quasi tots són més o menys de les mateixes mides.
Tipus tríptic, tipus coses així?
Sí, tipus catàlegs, potser format din A4 o formats quadrats, de 20x20 més o menys, fondos blanc, foto de portada i a dins molt de text, molt de text, molt de text. El que buscàvem era diferenciar-nos, que sobre un mostrador d'una banda cridés l'atenció i al mateix temps que no ocupéssim massa espai perquè els espais són petits i no ens diguessin que no hi podíem estar. Llavors, per això vam buscar aquest format revista, que plegat ocupava el mateix que la resta de fulletons, però que un cop l'obries ja es diferenciava. I a nivell de contingut, el que vam buscar és la força de la imatge, també pensant en tot el món digital que vivim, que la gent cada cop llegeix menys, i el que busca més és la imatge.
Mira més.
Llavors era una mica fer aquest símil, no? Més imatge i poc text. I a nivell comercial, ens servia també de base, perquè era com un punt de partida, no? Tu ensenyaves una foto que et cridava l'atenció... amb una dada, 26 platges, i a partir d'aquí et donava peu perquè la persona et pregunti i tu puguis explayar-te amb l'explicació.
La gent ve Sitges pel mateix que ha vingut tota la vida?
Sí, mentre tinguem sol i tinguem platja, això no ens ho... Tot i que ara dic que el producte de sol i platja no està de moda, vull dir, tothom busquem viure experiències, busquem altres tipus de turisme, mentre hi hagi sol
la Maria fet
i hi hagi platja...
Ja em pots dir el que vulguis.
Tenim sol i platja, és que sembla que ens faci vergonya. És que sí. He pensat, que la gent sembla que li faci vergonya tenir sol i platja.
És que cada vegada hi ha més competències.
Exacte, i s'han de buscar alternatives i complements.
I tot això, hi ha d'haver-hi problemes...
Però el dia que ens treguin el sol i la platja, llavors aquest dia sí que ens haurem de no sé què fer, què inventar per seguir atraient el mateix nombre de turistes que tenim ara.
Doncs hem anat a parar al sector que ara està generant més ingressos precisament a Sitges, més moviment econòmic, però parlant de sol. Ha merescut dormir el premi en l'àmbit de la internacionalització per, atenció, sistemes de coeficiència energètica en protecció solar per edificis. Josep Maria Fitó, és això, eh?
Sí, sí, és així.
És això. Versió simplificada molt, 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 que la diguin Josep Maria Fitó.
Gelosies, persianes,
etcètera, etcètera. Però per explicar-ho des del punt de vista allò professional, què és un sistema de coeficiència energètica?
Actualment, en tots els edificis comencen a demanar uns estandarditzats mínims de coeficiència, uns estandards obligats per llei, òbviament, tant en rehabilitació com edificació nova, d'acord? I el que abans es tenia com un sistema, simplement un sistema de protecció solar, d'una persiana, una gelosia, per fer-ho planer, d'acord? Ara s'ha convertit en tot un món de tecnicisme, en tot un món de coeficients d'eficiència energètica, en un món d'estalvis, en un... I la veritat que, a part de tot això, el que aconseguim també és vestir edificis. I llavors, el que fa Durmi, no tan sols és Indústries Durmi, no tan sols és el que fa que juga o conjuga amb els sistemes de coeficiència per un edifici, sinó que a més, conjuntament amb arquitectura, conjuntament amb promocions, doncs fa autèntics vestits per façanes. O sigui, de fet, quan nosaltres mirem un edifici, el primer que mirem és, hosti, no sé si hi ha una doble pell, o sigui, no, tècnicament no l'entenem, però visualment sí el veiem. Doncs llavors, nosaltres aconseguim aunar aquests dos jocs de mons, l'estètica per una banda, perquè ens enlluerni un edifici quan el veiem i l'arquitecte quedi encantat de la vida treballant amb nosaltres, i per altra banda tot, que és un sistema de realment efectiu de coeficiència energètica per un edifici.
D'acord, o sigui que el que és inicialment un simple element
de protecció solar,
esdevingui gairebé un element arquitectònic.
Pensa que s'aconsegueixen fer sistemes...
Costa de ficar-se una miqueta més al micro, Josep Maria.
Perdó. Sí. Pensa que s'arriben a fer sistemes de façanes autogestionades. I nosaltres direu, façanes autogestionades. Les façanes directament calculen què necessiten en funció de la llum o en funció de la temperatura o en funció de l'horari. I això cal. Imagineu-vos un edifici, una façana, oficines, 500 treballadors a dintre, Qui gestiona tot això? Quan estalviem cada any? Quan podem fer? Són despeses autènticament importants per un edifici. Doncs l'autogestió de tot això és possible a través d'aquí. Clar, podem partir de la base que fem una gelosia per tenir el safareig de casa, Indústries de Dormir ho fa, òbviament, però podem arribar fins als nivells aquests, de dir, doncs, amb una façana, aquest edifici és autènticament autogestionable, ell sol farà el que hagi de fer. Aquí rau el nostre core business, no tot tan sols és fer una coseta.
Com que el premi és el premi a la internacionalització, el mercat d'aquí es va desplomar.
Per nosaltres, gràcies a Déu, hem buscat alternatives i ens estem mantenint en vendes. Costa moltíssim.
Alternatives a on, Josep Maria?
Tenim, òbviament, hem crescut en mercats exterior, en mercat export i en mercat nacional. Vam adquirir, potser no és ben bé la paraula, però vam eixugar part d'altres empreses que han perdut, per desgràcia, la seva viabilitat. Ens hem quedat amb clients, vull dir, no totes les empreses han aguantat el tirón. Hem agafat diferents punts de venda nous, hem ampliat amb alguns productes i les mancances que hem perdut de mercat natural les hem suplert o hem provat de suplir-les. De vegades no tots els plans funcionen, òbviament. Hem mirat de suplir-les per altres agents en el mercat nacional. Òbviament, no hem deixat de treballar al mercat export. Ens hem abocat. Pensa, l'any passat vam fer 3 fires a París, concretament a França, i estem pensant aquest any que ve, perquè hem començat a vendre a Bèlgica i a Holanda. Hem tingut representació a Bèlgica ja en una fira, però no era directament nostra. Estarem treballant a Bèlgica i Holanda, vull dir que l'aposta és export. Però mai hem de perdre de vista el nostre pati de casa.
Un apunt anecdòtic, eh? Bèlgica és perpètuament grisa?
Sí, jo anava a dir, jo crec que el tema del canvi climàtic té molt a veure amb el seu èxit futur a Europa, perquè si no...
Ho dic per si, esclar, estem parlant de sí. Nosaltres tenim el cap al sol de cada dia, sí. I la protecció, i no sé si hi ha mercats en què veritablement aquest tipus de producte...
És curiós, una de les majors empreses que hi ha al món en protecció solar és Alemanya. Al món, són 2.300 o 2.400 persones treballant, venen arreu del món, és Alemanya. Per principals fabricants europeus són suïssos. Hi ha uns grans fabricants belgues que també venen arreu d'Europa. La idea de gestió del sol, de coeficiència energètica, està molt més instaurada a Europa que no pas aquí. Ens ha arribat una mica amb retard i ara, malauradament, en èpoques de recessió, estan obligats per allà.
Segurament gairebé per una qüestió de tradició, eh? Qui menys té sol és qui més intenta aprofitar-lo, enginyant, gestionar-lo, etc. I com que nosaltres ens en sobra per totes bandes, sembla que no hi tinguem massa interès en precisament agafar aquest... Va per aquí,
eh? Dius, com pot ser que vosaltres, que us en teniu mancances... A nosaltres ens va molt bé, perquè ens sabem de gestionar el sol.
A partir del que ens deia en Marcelí fa un moment, d'aquestes 3 claus per una empresa, no perquè aquí no hi hagi exigència, però el mercat exterior és més exigent en algunes coses que el d'aquí, a l'hora de demanar a les empreses determinats, ja no dic tipus de productes, formes de funcionar, etc.
Mira, els mercats exteriors, jo parteixo de la base que aquí a Catalunya, a Espanya, si una cosa hem fet bé és construir, d'acord? Aunque sigui mentida, aquí a Espanya ens hem passat una generació sencera construint, d'acord? Hi ha grans arquitectes, grans professionals, això, a l'hora de vendre'ns a l'exterior, ens ha ajudat molt, perquè nosaltres en sabem molt de construir, els espanyols en sabem molt.
Hi ha aquesta imatge, eh?
No exactament, però en sabem.
Anava a dir, hi ha la imatge que en sabem molt o que hem construït molt?
No, que hem construït molt, però hi ha molta gent i molt ben qualificada.
D'acord, és a dir, hem construït tant que enmig de tot plegat hi ha d'haver gent bona per força.
Hi ha gent molt bona, de veritat que hi ha gent molt bona. Què passa? Que pel fet que nosaltres ens presentem a altres països, se'ns exigeix encara més, d'acord? Nosaltres, el punt de vista que té un europeu del que són els espanyols i tal, tothom sap que diu, mira, és que aquests pobrets... Però resulta que ens plantem en productes de qualitat, en productes ben fets, amb no tan sols la meva empresa, per descomptat, sinó un conjunt d'empreses espanyoles, som competitius, sabem pencar, hi ha gent molt ben formada, hi ha gent que no, malauradament també hi ha gent que no està formada, però jo hi aposto, jo hi crec. Jo veig a fires internacionals que també fem empreses espanyoles molt capacitades, amb ganes de fer moltes coses i molt ben fetes. I a més tenim el punt llatí aquest de disseny, el punt del llatí estètic, aquest mica d'àngel que potser de vegades, diem, Bèlgica és grisa, doncs, a Centre Europa, són un xic més.
Ortodoxos, sí, pragmàtics.
Són 4, però, escolti, si fem 2,2, potser farem 4...
I una més encara, el preu serveix per alguna cosa quan un se'n va a fora?
És un factor determinant, però nosaltres no tan sols estem venent preu, perquè si no, no valdria per res. O sigui, vendre per vendre no val per res. Nosaltres hi posem valors afegits. Com a mínim, la nostra empresa té la sort de posar-hi valors afegits, que és disseny, som una empresa relativament petita, flexibilitat, som una empresa pulmonar, ens estirem quan necessitem estirar-nos, hem de treballar, nois, vinga, va, treballem més. Grans empreses no tenen aquesta capacitat de flexibilització i de personalització de producte. Òbviament, tenim un bon preu, és clar, però no, tampoc no, nosaltres no regalem els nostres productes a Europa. Estem a l'alçada del que és un producte que es pot fer a qualsevol país d'Alemanya, però tenim tot aquest plus de diversitat, tot aquest plus de flexibilització en el producte...
Que ajuda, hem de suposar, a generar.
La competitivitat no és pel preu. Ser competitiu no ve pel preu.
No és pel preu.
No.
En turisme tampoc?
Home, depèn de quin tipus de turisme busquis. Sitges no es desmarca per preu. No treballa amb tour operadors, que bàsicament és els que van apretant més els preus, sinó que el turista que ve a Sitges és individual i aquest normalment està basat a uns altres preus. I de fet és el que busca Sitges.
Perquè tothom ens entengui, que fa molts anys que no en parlem, què fa un tour operador?
Un tour operador contracta viatges, contracta hotels i per tant, com que fa contractacions de volum, negocia preus. Llavors que ara el futur turista és quan tu vas a una agència de viatges, doncs que t'ofereixen aquests viatges organitzats o aquests viatges que com que ells ja tenen cupos, que se'n diu, et poden oferir preus molt ajustats.
Aquí suposo que no hi ha cap restricció. Jo tinc un hotel, si vull em poso d'acord amb un tour operador i ja
està. Exacte, això és la gestió de cada establiment com vulgui. El que passa és que els hotels de Sitges tampoc són hotels tan grans com per poder entrar en aquest joc. Normalment s'abasteixen més del client individual.
Les persones que entren en un projecte de simulació d'empresa tenen clar, no sé si dir, determinats valors que mouen a vegades les empreses. Fa uns moments en Josep Maria parlava aquesta capacitat de flexibilitzar-se, aquesta capacitat d'adaptar-se a determinades circumstàncies, de formar-te, de tenir ben clar que això és un, que això no és un camí de roses.
No quan entren, perquè sí que és veritat que depèn de quines circumstàncies, venen d'empreses molt estàtiques, molt tancades, estan acostumades moltes vegades a fer una feina concreta i no passar-se del paper del costat. Però clar, el que és la simulació i el fet de la gestió de l'empresa els obliga a fer de tot. És a dir, des d'agafar un telèfon fins a fer una factura, fins a fer una nòmina, fins a fer una baixa. És a dir, s'acostumen a aquesta polivalència que demana el fet de la gestió i administració d'una empresa.
Hi ha persones més avesades a acceptar qualsevol rol, qualsevol paper?
Sí.
Sí, sí. Hi ha persones més reàcies
i
més...
Quan entren ja ho veus, la persona que realment està més acostumada, és molt més flexible i que tant li fa agafar un telèfon, doncs ara anem a organitzar una fira, perquè nosaltres participem en fires internacionals d'empreses simulades i també l'organitzem nosaltres, i llavors ja veus de seguida que hi ha gent que està molt més avesada, a barrejar-se més amb gent, a parlar, a acostumar-se...
Els que us moveu en aquest món, aquesta persona tindrà feina?
Sí. Són els primers.
Sí?
Sí, són els primers. A més parla anglès, encara més.
En Marcelia sentia.
Són les tres coses.
Són les tres coses, eh? Però és a dir, quan la Maria deia sí, només entrar, ja veus a la gent.
Fins i tot quan van a pràctiques.
Fins i tot quan van a pràctiques.
La gent de persones aturades tenen una part de pràctiques empresa. Llavors, tu, hi ha moltes vegades... la gent a vegades posa requisits i dius, home, no estàs en situació de posar requisits, m'enteneu? Vull dir, sí,
això per aquí somriu tothom.
Llavors tu ja veus la persona, dius, no, mira, jo he vingut a aquest curs, jo vull aprendre, porto 20 anys, estic a l'atur o no, he canviat de feina, la situació que
per
sigui,
per tant començo de zero i endavant,
començo de zero, jo estic aquí i vull trobar feina perquè tinc un objectiu, i ho veus de seguida.
Hi ha més, no sé si dir acceptació o més disposició amb les persones d'una determinada edat que
sempre,
amb els joves?
Sempre.
Sí, també, sempre.
Sí que és veritat que per nosaltres, en el centre CEFET, els costa més col·locar una empresa a la persona major de 35 o 40 anys, val? Especialment si és dona, Sí? Sempre,
sempre,
tot i que ho tenim un 80% de dones i ara des de fa uns anys tenim homes, cosa que fins ara no era massa habitual.
En quin món vivim, eh?
Sí.
Si et mors als 40 et mors jove i si vas a buscar feina als 40 ja ets massa vell.
Exacte, això, aquesta és la realitat d'aquest país, eh? Per això moltes vegades quan tothom parla de la gent jove que no tenen feina, a mi no em preocupa la gent jove. A mi em preocupa la gent de 40 anys perquè té una família a mantenir.
Està clar.
A la persona de 25 anys que se'n vagi a Alemanya, que se'n vagi a Anglaterra, això no és cap desgràcia, això quasi ho hem hagut de fer tots, eh? Tampoc. No ploraven,
és formatiu i tot això.
Exacte, quan jo me'n vaig anar amb 18 anys jo no veia ningú de casa que plorés, és que arriba un moment que sembla que no,
el que plora és clar, si no se'n van,
però clar, quan
Maria s'està molt gràfica,
no, clar, però quan tens gent de 40 anys que té fills a mantenir,
sí,
que no tenen
clar,
feina, tenen un objectiu i si a més si tenen formació va millor, i si tenen aquest esperit transversal que dic jo, és molt més fàcil
col·locar. Hi ha també en aquestes persones, suposo, a part de la disposició, un cert esperit de frustració també a vegades, de dir, he fet, ja no podré fer, o no sé.
Sí, perquè hi ha gent que ha estat 20 anys treballant en una empresa i de cop i volta es queda sense res. La gent que no ha estat acostumada, que potser va estar la seva primera feina i no té res. Gent, doncs, potser en el cas de dones que tenim, doncs, dones fins i tot joves de 30-35 anys, però que han tingut fills, porten 10 anys sense treballar i estan descol·locades del món, tot i tenir formació, que van fer un BUP o van fer un COU, van deixar de treballar i a partir d'aquí, doncs, bueno, és això. I llavors, clar, les situacions són molt diverses i la gent queda molt descol·locada, perquè és un canvi de la teva vida. Estàs a l'atur,
radical, no?
I clar, i tens una família a mantenir, vull dir, clar, és una altra situació.
D'acord, i suposo que bona part dels que arriben al vostre centre pregunten bé, acabaré tenint feina, jo?
Aquesta, clar, hi ha una part de gent que sí, que demana, escolta'm, jo podré trobar feina, i llavors, clar, tu el que li dius és, ho intentarem, vull dir, tots sabem que el mercat està molt malament.
Ningú no pot garantir res.
No hi metge en aquests moments, però sí que és veritat que el teixit empresarial ens va agafant gent. Vull dir, nosaltres ens contracten.
Ha anat millorant, això?
Sí.
Sí? Aquest puntet
no,
que...
Aquest puntet, és a dir, va haver-hi un moment fa un parell d'anys que estava molt tancat i
ara...
ha anat millorant.
D'acord.
Sí, hem anat. Vull dir, a nosaltres se'ns contracta la gent. La gent del 2012 tenim un 50% de gent que s'ha col·locat.
Costa trobar perfils professionals?
Moltíssim.
Clar, tècnics.
Moltíssim.
Clar. Moltíssim. O sigui, justament parlava amb en Florenci de Florenci, no recordo el cognom, de Node Garraf, i parlàvem d'això, justament de que per fer un treball bàsic, un treball manual, un treball de manipulació, potser no és gaire complicat, però a l'hora de la veritat, quan tu necessites un tècnic, un especialista en sistemes de protecció solar, hi ha molt poques empreses especialitzades, i aconseguir un tècnic, o un tècnic comercial, tampoc estem parlant d'enginyeries, no, estem parlant de... costa moltíssim.
Però hi ha molta gent que ha fet carrera, no?
Pues que,
formació
una cosa,
professional.
Sí, però rau més en el fet de que són mercats molt específics. Suposo que Marcel també m'entén bé.
D'acord. Feines molt específiques.
Cada cop més, sí que hi ha feines genèriques que pots aprendre a la carrera o pots aprendre a
l'escola. Tornem a estar en allò de la feina amb valor afegit, no?
Exacte, però hi ha feines que són molt específiques que necessiten tècnics molt específics. Les empreses petites com la nostra pràcticament ens autoformem, o ens autoformem cada dia, i formar o intentar treure el planter de la nostra pròpia gent és, jo ho trobo positiu, òbviament. O sigui, però trobar-ne de l'exterior o et ve de la competència o ve d'ofici, però és complicat, la veritat és que és complicat.
És clar, és que ara, escoltant-vos, potser els oients deuen pensar, home, però quin perfil? No munten persianes aquests senyors, no?
Sí.
Ho dic des de la ignorància, eh?
Per descomptat.
Avui no hi ha res senzill.
Imagineu,
per això ho dic.
Podem anar de la base, aquesta que diem, podem muntar una persianeta, centenars de gent que en fa, que en munta i que en treballa, però ara imagineu-vos a vosaltres, doncs, una gran façana, 5.000 metres quadrats d'edifici autogestionat, estem parlant d'instal·lacions, també.
Sí.
Necessites una persona que tingui un equip, que sàpiga què fa, que se sàpiga organitzar, que sàpiga rebre el material, que sàpiga col·locar-lo, que sàpiga... Tot un procés que això no es pot aprendre exactament en un col·legi. Naix d'ofici. Ara imaginem-nos aquest mateix cas, un enginyer, surt un enginyer tècnic d'una universitat, i diem, mira, no, aquí tens aquestes gelosies que van en aquest marquet i l'has de col·locar a la façana.
Au, vinga.
Pau, company, aquí tens un ordinador, un ratolí, dibuixa-m'ho que necessito un arquitecte. Aquest senyor a la universitat li han ensenyat a resistències mecàniques, suportacions, flexibilitats de productes i... però aquest senyor malauradament no en sap de com gira una persianeta cap una banda i cap una altra.
M'ha semblat sentir la Maria en un moment, això de la formació professional és la balda de la cadena que hem deixat perdre.
No sé si en el seu perfil
concret, però sí, en general
hi ha
sí.
una manca, clar, vull dir, no, i a més a veure, el que està clar és que qui s'està col·locant en aquest país és gent en formació professional, és qui s'està col·locant més.
Tant que, es va llançar en el
clar,
seu dia.
Clar, precisament per això, precisament hi ha molts espais.
Tant que es va llançar.
Tant que es van carregar els aprenents. Els aprenents era la solució, perquè l'aprenent entrava en un lloc, encara que fos sense cobrar, que tenia contacte amb la feina, l'empresari coneixia si era bo ni no era bo, i si era bo se'l quedava. I era una manera natural i d'entrar a les empreses.
Exacte, exacte. Jo crec que hi ha dues maneres, potser, de fer professió, de tenir feina. Una pot ser directament el que és la carrera. Mira, jo m'he fet advocat i m'he educat més especialitzat, o soc metge, soc bla, 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 bla. És una manera. O hi ha el que és la carrera professional, que és a dir, jo conec un sector, a dintre d'aquest sector vull progressar, n'he començat a aprendre, i mica en mica em vaig donant a conèixer, i en la mesura del que vulguis o del que puguis,
vas pujant
graons. Arribes un moment que tu ets un professional reconegut dintre del teu sector. I aquesta també és una via. O sigui, de vegades diu gent, no, és que jo vull ser advocat i prou. Molt bé, pots ser un advocat i pots canviar mil vegades de bufet d'advocats. O pots ser un instal·lador i pots anar fent carrera professional dintre d'un sector, de la lampisteria, del no sé què, i pots especialitzar en qualsevol sector. Jo crec que també és una manera d'especialitzar-se i de progressar, no de quedar-se en semilorista.
Sí, en el vostre àmbit també? Costa trobar...
Nosaltres, jo malauradament no puc fer gaires processos de selecció, però personalment, en el meu cas, el que valoro molt també és l'actitud i els valors de la persona. És a dir, a nivell de formació, en l'àmbit del turisme, en l'àmbit de l'organització d'esdeveniments, hi ha molta gent o força gent que té aquest tipus de formació. Llavors, per mi és molt important el complement dels idiomes, l'actitud, les ganes de saber treballar en equip,
aturem-nos aquí un moment. Qui no sàpiga anglès, res?
Res.
Jo crec que res.
Res? Ara sí que es pot dir
però
així.
Però no ara, fa ja uns anys.
És igual, ara.
Jo fa anys que vinc dient dues coses. Que el que no sàpiga anglès i informàtica li sigui normal per ell, d'aquí poc temps és un analfabet. Li serà difícil, perquè serà un analfabet.
I nou.
Sí, exacte.
D'acord, queda clar, eh? Anglès, anglès.
Mínim.
Anglès, mínim.
És la llengua de trobar dels negocis.
Anglès, Sira.
I sobretot també el que deia, actitud i flexibilitat. Nosaltres és una feina que molts cops no hi ha horaris. És a dir, tenim visites d'agents de viatges, de periodistes. Acostumen a venir en època de vacances, acostumen a venir en caps de setmana. Tens sopars, tens trobades i dinars als vespres, als migdies. Horaris de fora del que pot considerar-se l'horari habitual de treball. Llavors aquí necessites una flexibilitat de tot el personal, que per mi moltes vegades és el més difícil de trobar, perquè el que comentava la Maria, no, jo vull un horari fix, no em vinguis amb històries, jo vull tenir molt clar què és el que em toca fer.
I tothom té vida pròpia, no?
Exacte. I en aquest àmbit jo crec que has de ser molt camaleònic. T'has de saber adaptar les circumstàncies, adaptar-te als mercats i adaptar-te al que toqui.
Jo coneixo amics de que tenen petits comerços que quan gent que volen treballar els diuen que han de treballar dissabte i diumenge, ja no s'apunten. Així, a Vilanova,
Aleshores,
ara anava a dir jo.
Llavors, qui s'hi adapta amb això?
Ara anava a dir jo.
Els immigrats s'adapten a el que sigui, i llavors aquests sí que s'hi agafen.
Anava a dir, Marcelí, home, si m'ho puc evitar. Esclar, ja ho dic d'entrada, no? Ja ho dic d'entrada. La llista de premiats en aquesta nit de la BEC.
Volíem aprofitar per dir-los tots, perquè aquí tenim una representació.
Perquè si aquí n'hi ha quatre i ha sortit tot el que ha sortit, doncs parin atenció al que ve. Vinga.
Doncs el premi en l'àmbit de compromís social va ser per Dins Garraf, de Vilanova i Geltrú, el premi en l'àmbit de comunicació ens acompanya la Cira Puig de l'Agència de Promoció del Turisme de Sitges, en l'àmbit de la internacionalització d'Urmi amb el Josep Maria, en l'àmbit de la nova creació Aloy Shop, que és una empresa del Vendrell, en la trajectòria corporativa la Fundació Inform, que avui ens acompanya la Maria, en l'àmbit de la cultura d'empresa doncs el Marcel i Ferrer Garriga, en l'àmbit de mitjà de comunicació que aposta per l'empresa Penedès Televisió, en l'àmbit de competitivitat i el Premi Especial Sage per Autocars Montbus, el Premi Especial Mutua Penedès i Premi a la Innovació pel Consorci Sanitari del Garraf, i després hi van haver-hi premis fora del cartell ADEC, que és el Premi Jove Emprenedor 2014, que va ser per Ramon Esbertit, de la Corredoria d'Assegurances del Vendrell, i el Premi Estela Dona Emprenedora per Laura González Reciclatges González, i per acabar, el Premi Enxanet a les Tecnologies de la Comunicació del Consorci Sanitari del Garraf. No vull deixar-me de dir que...
Millor dir, no et deixis de dir ningú.
Exacte.
Perquè si no, ja sabem què passa amb això.
Sí, el centenari de Casa Gil i el 25è aniversari de Grup Gestingrà, el Grup 4, Leonor Bisson i Endotex Ibèrica. I agraïm la col·laboració i patrocini de Mutua Penedès i de Sage. Ara sí que ho he dit tot.
Tot això, tot això a la finca Massolès. Eh?
Tot això va ser divendres passat, dia 9, a la finca Massolès.
Les autoritats bé?
Bé.
Em porta bé?
Bé. Conseller Felip Puig.
No ens donen dret a rèplica. No ens deixen dir, dedico aquest premi, no dedico aquest premi.
Ara
no
ens deixen dir. En 10 segons, que si ho exercita el dret a rèplica sobre alguna cosa que veu escoltar?
Home.
Sí, la Maria diu que sí. En Josep Maria s'ho pensa.
No m'ho penso, sí.
Sí, també. La Cira...
Hi havia de tot.
Hi havia de tot. Marcelí...
Sí, costaria una mica.
Costaria una mica. Sí. Costaria una mica.
Sí. Depèn de... Clar, van no, no. A altres persones.
No? D'acord, d'acord. Es diuen moltes coses, però... Sí, 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 sí. Però vaja... La Maria fa aquella cara de recelosa de dir...
Situació que...
No, home, però aquesta és la gràcia, és que si no malament aniríem, sí, no? Jo sempre dic que quan li caus bé a tothom és que hi ha un problema. Doncs.
Són les 11. Maria Benages, de la Fundació Inform, gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Marcel I. Ferrer, gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Josep Maria Fitó, gràcies. Cira Puig, gràcies.
Gràcies.
Eva. 3w.adic.cat.
Exacte, i un curs que recomanem que es farà al Gremi d'Hostaleria de Sitges a partir del 22 de maig, que és de coaching directiu. Tots els detalls són...
Coaching directiu.
Exacte, al Gremi d'Hostaleria d'aquí de Sitges o bé a 3w.adic.cat.
Deu ser d'aquells que diuen que cal escoltar la gent que treballa a les empreses.
Segurament.
Segurament. Gràcies a tots. Són les 11, tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.